Temps en aquest espai dedicat, com sempre, al món agrícola, toca parlar d'una de les novetats que es deixa aquest principi de l'any 2022, i és que tenim canvi a la presidència del Sindicat de Recs de Castelló, de la capital de la Plana. 30 anys després, el bo de Pepe Pascual decidís abandonar aquest lloc a la presidència de la Junta del Sindicat de Recs i agarra el relleu un altre Pepe. En aquest cas, el que era el vicepresident i que ja tenim a te costar el telèfon. Pepe Cueva, molt bon dia.
Bon dia.
No sé si donar-te enhorabona o veure que és un marró, perquè després de 30 anys de Pepe Pascual, els deures que te deixa suposa que i l'objectiu d'intentar igualar-ho és molt, molt complicat.
Mira, és un repte gran, perquè hi ha que destacar la tasca que va fer Pepe Pascual al capdavant d'este sindicat, que va ser una tarea molt dilatada i molt eficient, que va posar, va implantar totes les novetats que del moment va ser el que va fer el canvi de rec a Manta a rec per Goteo, i és el que van començar en la modernització de tot el tema agrari de Castelló.
I ara, com diem, arriba esta nova etapa en tu al front de la Junta del Sindicat de Recs. En quins objectius o què te planteges de cara a aixin al curt plaç de que se puga fer des d'aquesta presidència, d'aquesta nova Junta?
Mira, nosaltres tenim que seguir més o menys en la ruta que ja va deixar un poc marcar Pepe, que és en continuar desenvolupant les noves polítiques agràries, tant en ecologia, eficiència, sostenibilitat i modernització. Pepe ho va deixar molt avançat, perquè el que és el tema de digitalització, quan fa 20 i algun anys que va començar el rec per goteo, que és quan vam començar a fer les primeres cabeçals de rec, ja va ser capaç de començar en la digitalització. Nosaltres tenim que continuar sent eficients i derivar tots els nostres esforços a conforme. Pareix ser que les polítiques agràries vulguin anar cap a una sostenibilitat i una ecologia. Baixant el residu en la huella de nitrogen i baixant tots gasos d'efecte invernadero.
Com bé dius, objectius que se plantegen això molt relacionats en tot el que és l'actualitat dins del món agrari, però també del medi ambient i quasi del dia a dia de tota la societat de Castelló. Però tu quines veus o quines creus que serien les reivindicacions que tindria que fer aquest cas el sindicat de Recs, especialment els estaments polítics, per exemple l'Ajuntament de Castelló, de coses que són necessàries urgentment en aquests moments?
Mira, en l'Ajuntament de Castelló nosaltres ja fa un temps, un parell d'anys, que estem treballant molt al costat d'ells, perquè el regidor de Transició Ecològica és membre de la Junta d'este sindicat. No és que sigui ara, ha sigut sempre, però ara pareix ser que Fernando Navarro hagi agarrat un poc el pou per suernos i han començat a preocupar-se molt, molt per el tema agrari de Castelló, en començant a crear el Banc de Terres, en començant a crear el Parc Agrari de Castelló, i estem també pendents de començar a ajudar-li a fer recàrregues de l'aqüífer o de la part sud de Castelló, perquè donar aquesta sanitat a les sèquies de la Margeleria d'allí baix, perquè ara són aigües estancades i tenim que veure la manera de poder aviar algo d'aigua per poder recarregar els aqüíferos restos. Ja te dic, nosaltres estem al costat de l'Ajuntament treballant fort en el tema de que el Parc Agrari de Castelló, que implementa nous cultius agraris i que vagi, i ahí, claro, me pareix que tot el tema que vol fer l'Ajuntament és que sigui un tema ecològic. D'ahí que nosaltres els portem ja impulsat per Pepe Pascual, tornem a Pepe Pascual, ojo que Pepe Pascual ha sigut un innovador nato en esta casa, portem 3 anys, enguany serà el quart dia, de fertirrigació ecològica. Val?
No, a veure, que els deures, almenys pareix que ja s'estan fent també des del consistori, aquesta col·laboració, com dies, i una altra de les preocupacions que també teniu i que té tot el món agrari, que a vosaltres també vos afecta, evidentment, és tot aquest abandonament de terres. Suposo que ahir vosaltres, en la maneta que podeu tirar, també suposo que ajudareu, no?, de cara tant a que no s'abandonen com també a que puga entrar més gent jove i que se puga animar a renovar i se món agrari a la capital de la Plana.
Anem a veure. La crisi de la silvicultura, creem nosaltres, que passa per un canvi en la forma de cultivar. Tenim que introduir un altre tipus de cultius, no sé quin, tenim que diversificar i tenim que crear nous espais en companyia de l'Ajuntament de que hi hagi possibilitat de vendre els productes hortícoles de venda directa i esperem que la gent no acabi de desanimar-se del tot i se vegi una miqueta de llum al final del túnel. Tenim que tindre en compte que això són tot ciclos. No sé si els ciclos són de 100, 200 o com són, anys, me referís. Perquè tenim que tindre en compte que Castelló passa per un cultiu quasi que totalitari de canya de sucre, d'ahí l'Ingenio, baixant el grau, allí el que és la subestació elèctrica ISA. L'Ingenio no és per la subestació elèctrica, sinó és perquè allí està la màquina de moldre la canya de sucre i això va arribar el moment que també aquest cultiu va desaparèixer i va aparèixer el cultiu del cànem. El cultiu del cànem, si ens recordem, és que així com jo, quan eren menuts, totes les finques del voltant de Castelló, les parcel·les més o menys més grandetes, que poguessin ser de 6-7 panecaets, totes tenien la seva bassa de cànem. El cànem vam arribar a ser el cànem, la qualitat del cànem que se produïa en Castelló era molt apreciat per fer sogues per la Marina Espanyola. Vam tindre també l'era de l'arròs com a un cultiu de destiu. Vam tindre 2 silvicultures, o 3, ja anem per la tercera silvicultura. Vam tindre el peu dolç, va desaparèixer, vam tindre el peu amarg, va desaparèixer quan va vindre la tristesa en Espanya i quan va vindre la tristesa a Castelló, i el peu tolerant. El peu tolerant portem, el que són peus tolerants, portem ja agotats. La primera plantació del peu tolerant ens van dir, quan es van plantar, que en combinació citrange i carrizo, per posar un exemple, en mandarino clemenulès, i aquesta combinació podia estar al voltant de 20 anys, 25 anys, el que era la vida econòmica de la plantació, i no ens han enganyat. Estem, la majoria de les plantacions de Castelló, dins d'aquest rango. D'ahí la cara que ens fan les parcel·les. De fet, si veiem alguna plantació jove, és molt diferent, el jove de l'adult. Nosaltres estem intentant i ajudarem i farem tot el que sigui possible per revertir la situació i que no s'acabi d'abandonar tot. Tenim que tindre en compte que nosaltres podem arribar on podem arribar, però des d'ací estem i donem tot el suport que sigui menester a fer el canvi que sigui menester. Val?
Sí, home, és de dubte que se va intentar ajudar i de cara a això està aquesta nova junta, per cert, una nova junta que té també novetat, ja han pogut parlar en ella, en Susana Pérez, que també té moltes ganes d'intentar revertir tota aquesta sensació un poquet agredolça que ens deixa en aquests moments el sector citrícola, que és, ja ens està parlant, inclús va dir algun projecte o alguna intenció que tenia tirar endavant, mentalitats aixina obertes, noves, punts de vista diferents són també els que poden ajudar a donar-li un punt extra, no?, a aquesta Junta de Sindicat de Recs.
És que, anem a veure, ningú tenim la veritat absoluta, entonces mos tenim que nutrir de la major quantitat possible de gent que tingui, però de gent que no sigui pessimista. Pessimistes són tots, a veure si m'entens, és que només cal mirar el tema, però tenim que tindre una visió de futur i tenim que estar disposats a fer els canvis necessaris i a ajudar a que aquests canvis se produïsquen per revertir la situació. Tenim en compte que el sector primari no el podem abandonar en cap de les maneres. És complicat la situació perquè no... nosaltres només podem intervindre en una xicoteta part del procés, però apoyo i suport el tindran en tots els aspectes.
Doncs tot el treball que ja ens estan comentant des de la Junta de Sindicat de Recs, de tot el que ve ara per davant en tota aquesta feina, com diem, una feina que arranca ara en ese canvi en la presidència, 30 anys després de Pepe Pascual, arriba Pepe Cueva, de cara a això, a donar-li ese nou aire a la Junta. No sé si vols senyar alguna cosa més, Pepe, si vols comentar alguna cosa de què podem esperar en estos mesos per la teua part.
Anem a veure. Tenim que veure que nosaltres ens hem començat i ens hem adaptat als nous temps i que la dona empresària agrària que comença a agarrar força des de la nostra societat, i per això hem integrat a Susana, que va vindre i ens va demandar si podia, què tenia que fer per formar part o per ajudar-nos a portar idees i demés. Les dones estan representant més o menys, si parlegin un poc, de memòria el 35% dels comuneros d'aquesta comunitat. Tenim que estar començant a obrir-nos a tres maneres de pensar, perquè, ja t'he dit, la veritat absoluta no la té ningú, i tenim que veure entre tots, amb moltes ganes de treballar i d'aportar, és el que, fins on són possibles d'arribar.
Doncs en este treball, en estes ganes de tirar endavant, mos quedem. Pepe Cueva, nou president del Sindicat de Recs de Castelló, gràcies per atendre esta crida de COPE i que vagi tot molt bé en aquesta nova era dins del sindicat en la teua presidència.
Esperem que sí. Gràcies a vosaltres.
I seguim mantint, pues, en tota l'actualitat del sector, que no és poca, i com sempre comencem en el costat més reivindicatiu, en aquestes més crítiques i en aquesta demanda del sector agrari. Ho fem en aquest cas en la plataforma per la dignitat del llaurador, que ha mostrat la seva preocupació després de l'anunci que ha fet la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, a les organitzacions agràries i també Intercitrus, en relació a la seva intenció de no signar l'acord amb el qual cada any s'aproven les mesures per a limitar la polinització creuada entre plantacions de cítrics amb el qual s'evita l'anomenada pinyola que afecta greument a la clementina. És més, des d'aquesta plataforma s'han acordat en una reunió que s'ha fet a Nules mesures perquè consideren que aquesta postura de consellera pot repercutir en la progressiva desaparició de la citricultura de la plana. A més, en els pròxims dies es remetrà un escrit instant a la Conselleria d'Agricultura que signi aquest acord de la mateixa manera que s'ha fet en els últims 27 anys. També se sol·licitarà una reunió de caràcter urgent amb la consellera per a tractar aquest assumpte. S'apunten des de la posta plataforma que la desaparició de mesures que regulen l'apicultura comporta l'aparició d'aquesta anomenada pinyola, que afecta principalment a la clementina, amb la pèrdua de la seva qualitat per a la presència de pinyols en el fruit i, per tant, la seva no comercialització. Una altra denúncia arriba en aquest cas des de la Unió de Llauradors, que alerta que el sistema d'alertes europeu de la RASF, de l'autoritat de la Comissió Europea per a la Seguretat d'Aliments, ha notificat durant el mes de gener un total de 61 alertes de fruites i hortalisses amb destinació a la Unió Europea procedents de Turquia. per contindre residus de plaguicides, entre ells el metilclorpirifos i també els clorpirifos prohibits així, o pesticides que superaven els límits màxims de residus permesos en el mercat comunitari. En concret, en cítrics es van produir 25 rebutjos, el qual suposa el 40% del total. Alerta des de la Unió que Turquia té una tendència alcista ja consolidada en 2021, on van augmentar les alertes un 57% respecte a l'any anterior, i per això no se li realitzen a aquest país otomà auditories per plaguicides des de fa de més de 2 anys. L'altra organització agrària important en la Comunitat Valenciana, com és Abasaja, s'ha reunit durant estos dies en el president de la Diputació, José Martí, i el diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, de cara a mostrar la seva disposició a continuar col·laborant en benefici del sector agrícola. A més, Abasaja informa que en breu obrirà una nova seu a la província per a donar continuïtat al seu procés d'implantació en el territori de la província. I tornem en aquest cas en clau política, i és que el secretari d'Autonomia d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Roger Llanes, ha anunciat durant la seva compareixença en la sessió de la Comissió d'Estudi de les Corts encarregada d'analitzar la situació de la citricultura valenciana l'elaboració d'un pla integral citrícola on el seu desenvolupament servirà per establir les bases d'actuació que permetran garantir la capacitat competitiva del sector en el futur. Dos de les principals línies en les que es va incidir en aquest projecte són les relatives als plans encaminats a reconversió varietal per aconseguir que siguin més joves els plantons existents, així com una configuració més equilibrada del mapa de varietats. Parlem ara de dos jornades que van tindre lloc en el dia d'ahir. Per un costat, una que va organitzar el Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, baix el títol Un mitjà rural possible i necessari. Des del CES, el seu president Arturo Reón va alertar que la nostra comunitat no només el medi rural es troba menys poblat, sinó que també porta a perdre població, especialment la jove, sense que aconseguisca atraure a noves persones residents. Per això és normal i és precís que es generen polítiques públiques i d'orientació de recursos privats. Tot això una jornada que va comptar també amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el president del CES d'Espanya, Antón Costas. I l'altra jornada va tindre lloc a l'Espaitec, a la Universitat Jaume I, una jornada titulada Agrotec, digitalització agrícola, on diferents entitats del sector han abordat els reptes als quals s'enfronta l'entorn agrari de la Comunitat Valenciana i particularment la província de Castelló durant aquest procés de transformació digital i quines tendències tecnològiques s'estan desenvolupant. S'ha iniciat aquesta trobada amb el director general d'Intercop, Antonio Martínez, que ha manifestat les dificultats que travessa el sector, ja que ha d'enfrontar-se a un procés de transformació digital juntament amb altres reptes de caràcter legislatiu, organitzatiu i econòmic. Martínez ha explicat també que aquest entorn actualment es caracteritza per estar molt segmentat, amb un baix nivell de modernització. També apunta que la gran repercussió de l'agricultura a la província obliga el sector a innovar i transformar-se, per la qual cosa ha subratllat el propi director general d'Intercop la necessitat de fomentar un entorn més col·laboratiu mitjançant la posada en marxa de projectes globals. Aquesta jornada també ha tingut algunes tendències tecnològiques que s'estan desenvolupant, per exemple, des de la UGI, la coordinadora del grup de protecció de cultius i biologia molecular, Mònica Hurtado, ha explicat el paper de la biotecnologia per explicar per ADN plagues i malalties que afecten als cítrics. I també s'ha presentat un estudi pel qual s'han desenvolupat un sistema de teledetecció basat en la combinació de diferents tecnologies emmarcades dins de l'agricultura 4.0. I tanquem repassant tota l'agenda i els cursos i les xerrades que anem a tindre durant aquests pròxims dies, i comencem justament en Villahermosa del Río, perquè avui a les 7 de la vesprada al Saló de Llar del Jubilat a la plaça de l'Església té lloc una xerrada informativa de la Unió de Llauradors respecte a la PAC 2023-2027. Qui cobrarà i com seran aquestes noves ajudes? Pues ho analitzem des de l'Organització Agrària. També tindrem a Vilafranca aquest divendres primera jornada que organitza l'Associació de Truficultors de Castelló, concretament serà de la tècnic Sara Molina Grau, en el tema de treballs en plantacions truferes en producció. Es farà la xerrada gratuïta i s'invita a aquesta xerrada, com diem, el divendres a les 6 de vesprada a la Casa Social de Vilafranca. A Orpesa s'alerta des de el propi consistori que també aquest divendres visitaran la localitat l'empresa de serveis agrícoles Agroiteaf, que per a fer inspecció tècnica i certificació d'equips de productes fitosanitaris. Serà la carpa multiusos i si és necessari, això sí, cita prèvia per a fer aquesta revisió. A Borriana, per la seva part, s'anuncia que se va portar en marxa un nou curs d'agricultura ecològica obert a totes les persones del municipi, que començarà concretament este mes de febrer, seran els dies 21, 23 i 25, a la sala de plens d'Ajuntament, de 7 de la vesprada a 9, i les pràctiques del curs en els mesos de març, maig i juny. Seran en el sort d'oci que té la localitat, com diem, seran durant aquests tres mesos en aquests sorts que estan situades als novenes de Calatrava. La inscripció i tota informació està a la web de l'Ajuntament de Borriana. I ara tanquem en una jornada especial que tindrà lloc a un dels despoblats més importants de la província, com és el de Cinquer. Serà aquest 19 i 20 de febrer i és una jornada de plantació de fruiters de varietats tradicionals. Aquesta jornada que entra dins del projecte Biodiversitat en Acció arrencarà a les 9 del matí en la plaça Cantón d'Alcúdia de Veo, de 9 a 12 a plantació de fruitals, de 12 a 12 i mitja un esmorzar amb productes de proximitat, se continuarà la plantació de 12 i mitja a 2 de la vesprada i per la vesprada també hi haurà una ruta interpretativa. La inscripció ja està també disponible i se pot trobar a la informació en, per exemple, l'Ajuntament d'Alcúdia de Veo i també en aquest projecte Biodiversitat en Acció. I en això tanquem aquest Agrocope Castelló.